está solo Unal y la pasa, está solo Unal, 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 al portero, Fornas, 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 gol, 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 gol,
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Goterres
i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Bona vesprada, arribem a la 1:07 del migdia i nosaltres repassem l'actualitat política a nivell provincial i local. Comencem parlant-los de la Guàrdia Civil que ha rescatat a tres homes quan es trobaven buscant setes en un paratge de la localitat del Toro. L'actuació s'iniciava arrel d'un avís del 112 a la central d'emergències de la Guàrdia Civil 062, on s'informava que tres persones s'havien desorientat i es trobaven perdudes quan foren a recollir bolets per un paratge situat en el terme municipal del Toro. Aquestes persones es trobaven en un gran estat d'ansietat degut a que estaven començant a oscurir-se i s'estava apropant una tormenta, allí que un d'ells, de 61 anys d'edat, pareixia estar sofrint un infarto. Immediatament, els guàrdies civils iniciaren un dispositiu de búsqueda aconseguint contactar via telefònica amb els senderistes i explicant-los com devien enviar per mitjà d'una aplicació del dispositiu mòbil la seva ubicació. Seguidament, els agents es van posar en contacte amb els serveis mèdics i els bombers per a compartir la novetat i ubicació d'aquestes tres persones. Els guàrdies civils van decidir encendre les llums i sirenes del vehicle oficial per a veure si les persones extraviades podien veure les senyals lumíniques i acústiques. Els mateixos, mitjançant via telefònica, van manifestar que escoltaven el so de les sirenes, però que no podien manejar-se del lloc. Per tot això, els guàrdies civils van decidir emprendre el camí a peu per l'accidentat i escarpat terreny de roques en pendent, servint-se de llanternes per a intentar donar amb el lloc encara no visible on estaven les tres persones desaparegudes. Després de recórrer uns 2 quilòmetres, els guàrdies civils van localitzar aquestes persones, prestant immediatament auxili a la persona de més edat que es trobava tombada al terra, queixant-se de dolor en el pit i tremolant, pel que els agents es van desprendre d'una part dels seus uniformes per a tapar-lo front als clars símptomes d'hipotèrmia degut al clima de la zona. Continuem parlant-los de la Diputació de Castelló, que aúna esforços amb les platges de Castelló, club d'atletisme, per a seguir posicionant la província com el millor escenari esportiu amb el Castelló Escenari Esportiu i fer aquest 2018 l'any de l'esport a la província. El govern provincial impulsa la celebració el proper 15 de setembre de la Copa d'Europa de Clubs Júnior organitzada per Playas de Castelló, que tornarà a traure a les pistes del Gaeta Huguet als millors clubs d'Europa. Un total de 414 atletes de 8 clubs europeus en aquestes categories masculines i femenines tindran l'objectiu d'aconseguir un triomf que arribarà a la província no sols en l'àmbit esportiu, sinó també en forma d'impacte econòmic. A més, també la Diputació consolida el pla Wi-Fi 135 amb 15.000 usuaris i 536 punts de connexió en 111 municipis. Amb això, el govern provincial aconsegueix connectar a la banda ampla d'internet a un percentatge de territori provincial estimat en el 82% i que fonamentalment es correspon amb l'àrea rural castellonenca. El diputat responsable de l'oficina tècnica, Anaven Pauner, ha assegurat que aquest servei s'ha convertit en un valor afegit més per als nostres pobles, que veuen en internet una font d'oportunitats socials, econòmiques i turístiques. És per això que Pauner ha explicat que el fet que estem davant d'una iniciativa útil per a igualar les oportunitats en tot el territori, però sobretot perquè les localitats, perquè per la seva situació geogràfica disposen d'escassa connectivitat, puguen enriquir la seva oferta turística i que internet es convertisca en una oportunitat i no en un problema. Repassem ara l'actualitat dels diferents municipis de la província. Ens aturem a parlar de Nules, que inverteix més de 30.000 euros en diferents millores dels centres educatius. El començament del nou curs escolar a la població de Nules ha estat marcat per l'ampliació de l'oferta educativa amb dues aules de 2 anys, que es troben al CEIP Lope de Vega i al CEIP Pedro Alcázar. A més dels centres educatius, tenen diferents millores que han estat sufragades amb més de 30.000 euros per l'Ajuntament de la localitat. Des d'aquest consistori hem atès les sol·licituds principals que ens han fet arribar de les diferents comunitats educatives, segons explicava el regidor d'Educació, Ramon Canut. Així doncs, entre les millores realitzades destaquen les adequacions fetes als col·legis Lope de Vega i Pedro Alcázar per albergar les aules de 2 anys. En concret, al CEIP Lope de Vega s'ha fet una aula nova destinada als xiquets i xiquetes de 2 anys amb una obertura al pati i la seva corresponent tanca. Aquesta aula té protectors de portes i noves instal·lacions d'electricitat, fontaneria i calefacció. Repassem també l'actualitat del nostre municipi, actualitat de la localitat de Vila-real, i comencem parlant-los de l'oposició. Ciutadans de Vila-real reclama solucions per a compatibilitzar el descans en les festes patronals. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha reclamat solucions per a compatibilitzar el descans dels veïns amb les festes patronals, ja que les queixes en la vila continuen anant a més, sense que el bipartit prenga cartes en l'assumpte. Segons assegura Vicent, en Ciutadans ja ho van fer advertir fa un any, quan fins i tot es van replegar signatures, però la realitat és que l'única cosa que s'ha fet és una reunió informativa perquè el bipartit poguera fer el paripé, segons subratllava l'edil Domingo Vicent. Continuem repassant l'actualitat de l'oposició. El Partit Popular critica que Vila-real comence el curs sense el bus de la Universitat Jaume I, així com sense l'Escola Oficial d'Idiomes, sense el quart d'institut, així com altres assumptes pendents en matèria educativa. Aquesta és la denúncia que llançava el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado.
Avui volien denunciar que aquesta normalitat que ens han venut no és tal, que els alumnes del Carlos Artou no inicien un curs en normalitat, que ho fan reubicats en aules per la falta de competència de l'Ajuntament de Vila-real i la Generalitat, que els estudiants estan en les parades dels autobusos esperant a que passi el bus de la UGI perquè l'han retallat en l'inici de curs, que no tenim quart d'institut, que no tenim els gimnasos promesos, que el manteniment en els col·legis és igual de deficient que en la resta del poble. Per tant, que no ens venguen normalitat, que expliquen als veïns per què el poble de Vila-real està patint també en educació el caos, les mentides, les imposicions i les manipulacions d'un ajuntament que està esgotat, d'un ajuntament que ja no té més futur que intentar redefinir un passat que, com els he pogut demostrar, va portar una transformació important per al nostre poble.
Doncs escoltàvem la crítica per part de Héctor Folgado des del Partit Popular respecte a aquest bus de la Universitat Jaume I, una resposta que donava la mateixa regidora de Joventut, Gemma Gil.
Que com està la situació i el per què no s'ha de moment està el tema parat és per los siguientes del bus de la UGI, no és que s'hagi eliminat, sinó que des de València, la Generalitat ha ficat un projecte d'autobusos que connecten les poblacions amb la Universitat Jaume I. És un projecte que encara estan estudiant-lo i en elles està la línia del bus de Vila-real a la UGI. Clar, de dir, ara és València la que ens ho està fent, però en aquest moment estem parats. I l'altra que se mos suma també és el tema de que estem parlant d'una quantitat d'aquest autobús de més de 14.000 euros que té que ser a concurs públic en quant a l'empresa. Però sobretot és que estem esperant que València mos diga quan començarà a fer-se efectiu este pla. Pues l'any passat el que era és un pla pilot. Un pla pilot que va ficar l'Ajuntament de Vila-real per demostrar el dèficit en quant a transport públic i també en quant a el problema que tenim així en el estrès de Rodalies. L'alumnat no sap a quina hora pot arribar exactament a classe, perquè a vegades es transduen un retras un poc considerable. Aleshores, després de veure el problema on estava, que ficant un autobús, tu això ho palies un poc, València ha vist que és molt necessari tindre-ho. D'ahí que tota la competència depenga d'autonomia.
Per tant, la regidora de Joventut, Gemma Gil, que el passat curs engegava el pla pilot del bus a la Jaume I, indica que un dels aspectes pels que el servei no està actiu és un pla anunciat per la Generalitat que cobriria aquest trajecte. A més, el bus serà un projecte que assumirà a l'àmbit local el Departament de Mobilitat, que està elaborant un pla específic. A més, Gil convida als usuaris que tinguin dubtes que contacten a l'Espai Jove on se'ls explicarà aquesta situació. Un altre dels temes en matèria educativa que criticava i denunciava el Partit Popular era aquest aulari prefabricat en el Carles Sartou. Explica la situació el mateix regidor d'Educació, Eduardo Pérez.
No solamente que se hagan cargo del coste de las aulas prefabricadas, sino que además está a punto de licitarse la obra de un nuevo aulario que ya definitivamente acabará con las aulas prefabricadas en el Carles Sartou. Esas aulas prefabricadas que Consellería ahora sí que ha aceptado pagar son mejores que las que se han retirado. Lo que ha ocurrido es que ha habido un poco un problema con la empresa antigua, que bueno, supongo que le ha molestado quedarse sin la concesión que tenía antes la Generalitat de aulas prefabricadas y nos ha hecho sufrir un poco llevándose las aulas de aquí, las suyas, muy tarde, la última semana de agosto. Eso ha hecho que la empresa nueva que tiene la Generalitat ahora pues haya tenido poco margen para traerlas y adecuarlas antes del comienzo del curso, pero no está habiendo ningún problema.
Finalment, Héctor Folgado també denunciava la promesa per part de l'equip de govern de tindre l'escola oficial d'idiomes. Una promesa que el mateix regidor d'Educació, Eduardo Pérez, explicava en roda de premsa.
Planteamos el tema de que en la Biblioteca Universitaria del CONICIMEN, en la BUC, pudiese albergarse la sede de la una sede más o menos definitiva de la Escuela de Idiomas. Lo que pasa es que estas cosas tienen sus trámites. Es un edificio que ahora es municipal que habría que ceder a la Consellería, que por otra parte tendrá que hacer obras para acondicionar. Todo eso lleva su tiempo. Si eso se consigue en un plazo corto, mejor que en un plazo largo. Pero que de momento Villarreal tendrá tiene ya su Escuela de Idiomas, el decreto supongo que saldrá en breve, pero vamos, hay ya una directiva funcionando, de hecho se han ampliado los niveles.
En un altre ordre de coses, el també regidor de Cultura a l'Ajuntament de Vila-real, Eduardo Pérez, ha presentat l'abonament d'arts escèniques, que tindrà lloc des del 13 d'octubre fins al 1 de desembre. Aquest abonament tindrà un cost de 40 euros i un total de 5 obres són les que s'oferiran. El mateix regidor presentava una d'aquestes, la primera obra que tindrà lloc el 13 d'octubre i que ha estat cuinada a la localitat de Vila-real, La vida inventada de Godofredo Villa.
La primera obra és el 13 d'octubre, La vida inventada de Godofredo Villa. D'esta obra, el que puc dir és que s'ha criat, s'ha fet pràcticament en Vila-real. L'autora, Sonia Alejo, està molt vinculada al nostre poble. La Medusa és la seva companyia teatral. Estem molt aviats a veure els seus espectacles així en Vila-real, tant de teatre de carrer com d'escena. Sonia Alejo va néixer en Almassora, però és pràcticament una ciutadana de Vila-real més. I n'hi ha que dir que el text d'esta obra va ser el guanyador en la segona convocatòria d'autoria organitzat per la Sala Ultramar de València i la Fundació SGAE en la convocatòria dels Premis d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura. La Medusa, és a dir, la productora d'esta obra, ha sigut una de les seleccionades per optar als premis, junt també amb altres dos companyes de Vila-real, com són Visitants i La Pepa.
A més, el 20 d'octubre tindrà lloc l'obra teatral Cuzco, el 27 d'octubre La ternura, una de les obres més conegudes en el panorama nacional, el 10 de novembre Anochecer, del director Sergio Caballero, una història d'amor i humor, i finalment una comèdia musical de Primitals el 1 de desembre. Quan se podrà renovar l'abonament o quan se podrà agafar un nou abonament? Ho explicava també el regidor de Cultura, Eduardo Pérez.
Quan podem renovar els abonos? Bueno, pues els abonos se podran renovar a partir del 24 de setembre, és a dir, de la setmana que ve, de dilluns a divendres, és a dir, del 24 al 28. Altres vegades hem agarrat de meitat de setmana a meitat de setmana, però jo considero que és un poc el lío. És millor agarrar de dilluns a divendres, i ja està, la gent sap que aquesta setmana és la setmana de renovacions. L'horari d'oficina de l'auditori, que és de 10 a 2, l'horari d'atenció al públic, vull dir, de 10 a 2, i els dimecres també de vesprada de 4 i mitja a 7. O sigui, els dimecres, una persona que no pugui vindre de matí, doncs ve de vesprà, en dimecres a les 4 i mitja fins a les 7. Això per a la renovació de l'abono, per a la gent que ja té l'abono de l'any passat, bueno, de l'hivern del 2018, i que vulgui mantindre el seu asiento i estiga a compte on està, i això és com el del futbol, no? Però llavors va en esta setmana del 24 al 28 de setembre i se renova l'abonament. Aquelles persones que no han estat abonades mai, en l'última sessió que van fer a l'hivern, i vulga abonar-se de nou o tornar a abonar-se si no ho estava en l'última, doncs entonces té que vindre entre el 1 i el 5 d'octubre.
Una 24 minuts del migdia, nosaltres ja fiquem el punt de final a aquest informatiu, fem una pausa i de seguideta et presentem més convidats. Ens anem a parlar de tradicions.
Consum de Vila-real. Podràs triar entre una gran varietat de productes frescos en totes les nostres seccions. I en qüestió de marques, no trobaràs cap supermercat amb tantes i tan bones. Tenim un Consum més a Vila-real i en tots ells podràs fer la compra més completa. Nou Consum al carrer Pare Lluís Maria Llop. Molt més on triar. Aula de Música 12 Notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Vila-real. Matrícula oberta.
Agricultor. Con Spintor Cebo, la lucha contra la mosca de la fruta y del olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y del olivo, aplica Spintor Cebo. Nunca fue tan fácil. Distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
En Sport 2 siguen de rebajas, pero de las de calidad, las de verdad, sin fantasmadas. Solo en primeras marcas, todo en equipaciones de fútbol de la liga y del resto del mundo. Y chándal, sudaderas, botas, zapatillas, todo lo actual está de rebajas en Sport 2. Y en su tienda de oportunidades, récord en descuentos especiales. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Torrehermosa y Solares, Villarreal. Rebajas sin fantasmadas.
Hoy puede ser un gran
día. Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, la Bona Sort. Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. O crida al 964 52 55 88.
...27 minuts passen de la una de la vesprada... ...continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada... ...i anem a parlar d'una tradició d'aquestes comarques... ...d'aquesta zona, com és el parany... ...per això tenim, com és habitual en aquest espai de tradicions... ...el regidor de l'àrea, Santi Cortells, molt bon dia...
...molt bon dia...
...i també està acompanyat en aquest cas per un dels integrants... ...de l'associació de paranyers des de la Junta, Pepe Nebot... ...molt bon dia...
...hola, bon dia...
Doncs en aquest cas, anem a parlar del parany, però abans, regidor, crec que hi ha una bona notícia, la tasca en aquest cas no de tradició, sinó de normalització, ja que en les xarxes socials una vegada ja no es pot parar, doncs també la comentem.
Sí, m'has pillat també desprevingut ara, com tot el que està passant les últimes hores a les xarxes socials, i és que per fi tenim normalitzat el nom de la nostra ciutat amb guionet i R minúscula, i que qualsevol que vulgui ja pot posar on ha nascut i on viu sense més problema i sense estar obligat a posar Villarreal de los Infantes, com venia passant. Ja dic, jo els he dit, quan van es començar a enviar-me whatsapps a nit, espereu-vos que faig unes corroboracions, unes comprovacions, però les xarxes socials són així, i la gent ha començat a publicar-ho, a posar agraïments, que bé que per fi puc posar d'on soc, i perquè hi havia molta gent que no era de cap poble, no? Per esta raó. I ara, doncs, això, ja podeu anar canviant-vos les xarxes socials, sobretot Facebook, el lloc d'on viviu i on heu nascut, i ja està ben escrit, i geolocalitzat quan pengeu imatges i tot.
Doncs aquesta era l'exclusiva, quasi, bueno, no perquè mos xafen xarxes socials, avancen, no? Són molt més ràpides, però aquesta és la punta amb què volíem començar, i ara sí, parlem del parany. En primer lloc, ens plantejava, regidor, d'on ve, no?, la paraula parany.
Sí, jo vaig a centrar-me en la paraula. El text més antic que tenim documentat gràcies al butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, parlé d'arqueologia de text, després parlarem d'altres tipus d'arqueologia, és un text del segle XIII, perquè Ramon Llull, que és el Cervantes del Valencià, doncs sembla que té un trosset d'un text que diu «Prendre rates a blosses i a altres paranys e anginys». És una documentació, com dic, del mateix segle XIII. Fixeu-vos que esta paraula, que en castellà, si farem una traducció literal, seria paranza, però que aquesta paraula paranza no implica o no significa exactament el mateix. Nosaltres en valencià diem posar paranys o fer caure algú en un parany, que vol dir seduir, enganyar, vol dir moltes coses. A banda, també, la paraula parany té les seues variacions, sobretot en les comarques centrals, he sentit dir que li diuen parar. Sabeu també que en castellà se tiende una trampa, no? Però en canvi en valencià parem una trampa, i d'ahí en parla la paraula parany, que a poc ha anat especialitzant-se en el que representa la caça tal com la coneixem a la nostra terra.
sí que d'ací ve aquesta paraula, però, Pepe, ací, per exemple, aquestes terres, no? Com sorgís el parany? Com es va anar implantant?
Bueno, el parany és molt antic, conforme ha dit Santi, que des del segle XIII existís la paraula parany, però jo diria que el parany se remunta inclús abans de Jesucrist. És a dir, n'hi han escrits i n'hi han uns enterraments, n'hi han uns assentaments, concretament a Necròpolis Ibèrica, en Cabrera de Mar, en Barcelona, ¿vale? Que fetxa ossos de sorsal, de tort, en este cas, vale, en uns àmfores i unes fosses que se van descobrir i tal, 250-300 anys antes de Crist. Per tant, el que és la caça del tord en la península, podríem estar parlant de que fa 2.300 anys que este tipus d'au pot ser capturat per així per les... per la península ibèrica. Sí que és veritat que això té més ressonància quan venen els grecs o els romans, que a partir del segle XIII, segle XIV, quan ja se veu que se para en visc per l'antiguitat de la cosa. Entonces no era el visc que tenim ara, era un visc de llonja, un visc d'una planta, vale, que segregava unes substàncies que eren additives i s'utilitzava per a poder caçar o capturar tot tipus d'aus. En aquell entonces sobretot era per a la supervivència i per a menjar i demés, però que ja veiem que ens estem remuntant fa molts anys enrere.
Sí, jo el que estava comentant era més que res de l'arqueologia textual, no? D'un altre tipus d'arqueologia, jo no la domine tant, com sabeu. Sí que m'agradaria parlar una miqueta de la paraula en si, no? La paraula pardal, que en el parlar oriental és ocell, no? Ja sabeu que la paraula ocell és una au petita, ve del llatí avicellum, i que tant en ibicenc, en valencià, com en alguerès, doncs, diem pardal, pardalet, moixó, au. Esta paraula, la paraula pardal, en realitat està relacionada amb el que és un teuladí, no? Realment era una paraula genèrica per al que anomenem en castellà el gorrión, Però es va anar especialitzant, o així al País Valencià sobretot, que la utilitzem per al genèric de tots els pardals. Hi ha una cosa molt curiosa, si busquem el conegut costumari d'Amades, he estat buscant algunes de les tradicions antigues al voltant del parany, apareix quin és el patró dels paranyers. No sé si ho sabíeu, que ells tenen un patró. A la pàgina 256 del tom dedicat a l'estiu, concretament a la nit de Sant Joan, diu: els ocellistes, ensinistradors de pardals i els caçadors de parany i de crossa, que cacen pardalets vius, tenen per patró Sant Joan, que segons la veu popular gaudia del do d'encisar els pardals amb la mirada i de fer-los acudir a la seva vora, així que els cridava mansolls i manyacs. Per tant, és molt curiós, no? Que també és documentat, com he dit, en el costumari. He parlat abans de la dialectologia, la paraula parany, he dit que també es diu parà, en algunes comarques, i al sud de Catalunya també s'anomena casa en barraca.
Barraca.
Sí. Casa en barraca. Sí.
És barraca, digut pues, perquè per poder executar aquesta afició de la caça, pues, fan com una barraca, muntant una parà, una barraca, i entonces sí que és veritat que tot el que és la part del Tarragonís o la part nord de Castelló inclús, o Càlig, Alcanar i demés, s'utilitza molt la paraula barraca. És correcte. I sabia que era Sant Joan, el que no sabia, no tenia idea, era de tanta història com ha contat ara.
Sí, apareix documentalíssim, bueno, en el costumari d'Amades i altres. Apareix, el costumari d'Amades també apareix alguna superstició estranya, com ara, aquesta ja evidentment no es fa, i esperem que no es faça, que era tallar l'ala d'una oroneta per a penjar-la d'un cordell, i deien que això atreia una superstició. Això apareix documentat a la pàgina 87. Diu: els caçadors anaven a collir vesc i feien els possibles per caçar oronetes en la creença que untar una branca d'arbre amb vesc collit aquesta nit, la nit de Sant Joan, i penjar-hi una ala d'oroneta constituís un amulet de gran eficàcia per atraure els ocells que acudissin a l'arbre amb xuclats per un imant. Això s'ha perdut, però jo l'he vist, l'ala penjada.
No sé si... Sí, no, i també faig referència ahir a lo que són les oronetes que, o falsies, ¿vale? Si vos doneu compte, també antigament, quan hi venien més a lo que era als voltants de la iglesia, en volaven moltíssimes, sobretot, diu-li a la gent que vivia al voltant, que no podien estendre, era curiós que la nit de Sant Joan desapareixien, és a dir, emigraven. I la nit, el dia abans ves moltes oronetes o falsies i la nit de Sant Joan desapareixien, és a dir, és com si fora sí. el patró que diguera n'hi ha que moure, sí. i aquest dia, sí. dia movien.
Per tant, el costumari té raó, no? Perquè en l'oralitat, en la tradició oral s'ha mantingut doncs, això, aquestes referències que moltes vegades hem comentat, de sants, etc. També vull dir jo, sobretot pel que fa a la tradició del parany, que és el que avui m'estic centrant, jo recordo als anys 80, jo era molt menut i tenia un tiet que tenia un parany, i sí que és veritat que, independentment de l'opinió que puguem tindre de la casa i tot això, donava una proximitat a la natura que ara no tenim. Per exemple, jo vaig aprendre el nom dels pardalets sentint el seu cant, que és una cosa que jo crec que avui dia és completament inexistent, per tot allò que hem parlat a vegades del reclam, que és el que està o ha estat els últims anys en l'escola de tradicions locals. El reclam, això, el meu company podrà dir, és antiquíssim, però que és un paixarell, que és una cadernera, que és un gafarró, que és un rossinyol, un tort, una merla, etc. I tot això, i això és noms que jo primer només me'ls sabia en valencià, els vaig aprendre sentint-los. Després ja els vaig veure, no?, quan alguna vegada apareixien per un arbret o una cosa d'estes. Però aquest contacte íntim amb la natura, com deia, que potser ha anat desapareixent i que és aquesta part més melancòlica que a vegades...
Sí, bueno, a veure, podem aixecar a molts factors el tema de no poder sentir, i jo pues, com a agricultor i gent que també vaig pel camp i demés, veig que ha degradat moltíssim el que és la població de conforme dia a sentir, de merles, de cardaneres, de paixarells, de qualsevol tipus d'au que antes abundava molt més, inclús senties quan caia la nit, pues, conforme anaven a jocar-se, i distingués per el tipus de cant, distingués quin tipus d'au era el que estàs escoltant. Avui, lamentablement, això pues, quasi desaparegut, degut principalment aixecaria el tema de han vingut, ho han portat, un tipus d'au que són les urraques, que la veritat que això ha distorsionat tot el que és el mig d'aquest tipus d'aus que vivien molt pel camp. Són uns depredadors, són molt territorialistes, les urraques, han desfet nius, se mengen quan ja naix el poll, se'l mengen, és a dir, ha hagut una destrossa superabundant d'aquest tipus d'aus degut a l'abundància i la proliferació de les urraques. Uh-huh. És un tema a tindre molt en compte. És molt territorialista, una urraca té el seu territori, la parella, ¿vale? I entonces si invadix una altra parella de la mateixa espècie, inclús rinyen i rinyen, ¿vale? Poden arribar fins a matar-se, perquè són molt territorialistes, però bueno, i actuen també per enmanar-se. De fet, quan de nit a les joques i demés, veus que s'reuneixen per anar, diguem, cap a escanyars o a arbres alts i demés, i se refugien. I és molt curiós, els nius que se fan són tot ple de punxes, és a dir, tot el que són punxes i brosses que fan mal, elles se fan el niu, això, sí, són... tenen aquesta diversitat, aquesta curiositat, no?, de que se defenen inclús en espines i en punxes que n'hi ha, en telles i tal, i la veritat és que és un au que hem de tindre en compte que n'hi hauria que anar erradicant-la o a veure quina manera podríem fer perquè anara desapareguent, perquè
acaben la diversitat,
ha acabat en quasi tot el que per així era autòctono i ens han portat una cosa que no era del terreno, que són les urraques blanques negres, que potser tu, Santiago, sí, les hauràs vistes.
A més, no? Són molt invasives i fan fastidien molt. Tota la desaparició de, diguem-ne, tota aquesta visió del camp, tot aquest contacte en el camp que fins fa pocs anys teníem, a vegades també ha fet que oblidem certs noms, no? Jo recordo que Montiel li deia, i els pardalets canten, i
cantar no. Vull dir, fa moltíssimes més coses que cantar, no? Podem piular, refilar, xiular, xerrotejar, cloquejar, claquejar, garrular, parrupar, escotejar, esgarripar, xisclar, grallar, ululant, vull dir,
fixeu-vos... Pues jo me quedé també en cantar, eh?
Cada verb per a cada... Vull dir, clar, les gallines diuen que catasquetgen, que es catainen, el gall fa quiquiriquí, que el colom i la tòrtora parrupegen, la tòrtora ulula, les oques claquen, vull dir, tot este vocabulari, o la mateixa paraula pico, no?, que és el bec en valencià normatiu, vull dir, són paraules que, malauradament, al mateix temps que tot això... medi s'ha anat transformant o degradant pel que deia el meu company sobre les raques, també hem anat perdent en riquesa lèxica i tots aquests detallets que abans sí que existien. Voldria dir també sobretot hi ha una obra que m'encanta, que és l'obra de Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, on la protagonista és anomenada la Colometa, novament un pardalet, o tres expressions: ser un pardalet de primera volada, algú que no té molta experiència en una cosa, ser un pardalet de malaverany, que porta mala sort, això es deia sobretot per als corbs, no?, els pardals, que se'ls atribuïa mala sort, o quan una cosa no vols dir, qui te ho ha dit, dient que te ho ha contat un pardalet, no? Uh-huh. Vull dir, són expressions que ahí estan, o en la música, no? L'altre dia pensava... el cant dels ocells, no?, que és una cançó, és una música que té com a part central precisament els pardalets, els ocellets.
Sí, que hi ha que la diversitat és molt gran, però ja que parlava el regidor, Pepe, dels diferents noms que hi ha per al sou que meten els pardals, clar, en el concurs de reclam, que va tenir jo quasi la tercera edició l'altre dia, ja ho vau comentar en la bodegueta, què fan els concursants? Perquè a més veiem que diferents modalitats, diferents els instruments que utilitzen, com funciona?
A veure, nosaltres hi ha tres modalitats de cant, vale? Que és el tord comú, el barberí o ali roig, vale? I el que és la merla. El cant del tord és molt peculiar, és molt bonico, perquè té molta diversitat de passaes. De fet, vam començar l'escola de reclam en l'Alcora, vale? I n'hi ha 40 alumnes, vull dir, que, i és el tercer any que la fem, i de 40 no hem baixat, veig que l'any passat n'érem 38, el primer any n'érem 40 i enguany han repetit 40 alumnes més. I la veritat és que ensenyem a tocar allí el reclam, ve Fèlix Quirós, així de Villarreal també, i ahir mateix vam començar les escoles. Les passaetes són tot cants de passaes de tort, és a dir, guarititi, diria cocotec, cocatec, bitxo, bitxo, totes aquestes paraules se trauen d'escoltar el cant del tort i tu creus que diu això, ¿vale? I això se transporta a la boca per mediació del reclam i té un so extraordinari, i a més és molt ameno. El cant del tort és molt bonic, en canvi el cant del serrano o del barberí és més rutinari, és més emborratxat, és més embolicat, no parla en la nitidez que parla el tort comú. És més rockero, és més rockero. I la merla té, en canvi, la merla té passetes molt boniques, canta molt a assentar, canta molt, molt, molt sòlida, des d'aguts fins a greus, molt bonicos. El cant de la merla és molt bonic. Si vas al Terme i sents cantar una merla, des de que fa, per tot l'èxit que has dit ahir de paraules que n'hi ha de candedor, el xou, 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 el xip, 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 quan se retira, o quan va a jocar-se, o quan busca parella, el cant de la merla és molt bonic. En canvi, el barberí és molt emborratxat, és molt brut, embolicat, és molt embolicat, però bueno, són notes, i el que nosaltres ensenyem allí a la gent a tocar el reclam, igual que a l'escola de Villarreal a tocar el reclam, són tot passaes de tort que nosaltres pensem que diuen això, però bueno, una cosa o altra tens que dir.
Quant costa poder imitar, no, aquestes coses?
Bueno, això és com tot, això és com tot en la vida. Un no naix futbolista, també se fa, ¿vale? Per ficar-te un argot de deportiu. El paranyero o el que toca el reclam no naix en el reclam, però sí que a base de temps i de portar el reclam en la boca, de portar el reclam penjant i anar tocant, ho se fa el reclam. És molt fàcil d'utilitzar, se fica entre el labio i les dents, està format, poden ser de llautó, o inclús ara es fan també més sintètics de ferro i demés. En definitiva, antigament el reclam el feien en l'os d'un albercoc, vale? Foradaen l'os de l'albercoc, fent dos foraets paral·lelos, un foraet, el foraet interior sempre té que tindre un mil·limetret més que l'anterior i s'inspira cap a dins, vale? no pites cap a fora conforme fan els arbis, sinó que és bufar, inspirar cap a dins i d'ahir vas traient notes que tu creus que imiten el cant del tord.
Tornant una miqueta a la història del parany, ens comentaves, no?, els segles, inclús abans de Crist, però així a la localitat, quin seria el primer parany? O està documentat quin va ser?
Uf, no ho tinc documentat, però així, pues, des de Don Joaquín Coret i Don Manuel Coret, i inclús anteriors a d'ells, estem parlant més de 150 anys, a lo millor 100 anys enrere, no sé, fa molts anys que s'està caçant el parany. No tinc documentat quin parany concret és el d'això, però bueno, n'hi ha hagut paranys molt legendaris. Sí que és veritat, així per exemple, en el que és Villarreal, per centrar-nos en la localitat, així antigament se caçava el secà, vale? Diguem, del que és el poble cap amunt. A l'Horta no se caçava, entonces els paranys més primitius, diguem, estan en tot el que era el secà, que la gent anaven al camp, perquè entonces tampoc no n'hi ha enterongers, la gent vivien del secà, de les garroferes, dels armelers, vale? I entonces, com tampoc els mitjos de transport eren conforme avui, que agarres el cotxe i en no res te claves en qualsevol lloc, antigament anaven en bicicleta, a peu o en carro i burro i demés. Entonces, se n'anaven la gent, pues, a passar, pues, tota la setmana, o se n'anaven a acollir les armeles o a acollir a nous o, en fi, al camp. I d'ahir, pues, tenien que menjar. Entonces, una de les pràctiques que feien, a part de treballar durant el dia o transformar garroferals en zones per regadiu i demés, pues, el que feien era pues, caçar per poder alimentar-se. En aquest cas, pues, caçaven el parany, en visc i demés, i agarren, pues, agarren torx per la subsistència del dia a dia.
I també així la localitat regidoria, diguem, un monument, no?, un record a tota aquesta tradició. Com he comentat abans, hi haurà gent que està més o menys d'acord amb el parany, no?, i el que ha suposat també històricament, però està aquesta rotonda.
Sí, està aquesta rotonda, bé, evidentment, dic que això és independent, no?, el que estem constatant així és que ha existit una tradició i les seues característiques i com és simplement això el que estem fent, i és evident per això, per la importància d'aquesta tradició, que hi ha una rotonda que sembla, pel que jo sé, que va començar com una mena de reivindicació, com un dia va aparèixer ahir una olivera retallada com si fos un parany, i allò va anar, a principi dels 2000, i allò va anar creixent, es va anar consolidant i es va convertir en el que és ara una rotonda, en un parany.
N'hi ha molts pobles que tenen rotondes, que n'hi ha oliveres que donen el monument a lo que és la història del parany, Sant Joan de Moró, en Vichy, en Onda, en Alcora, inclús allà per València, per Llíria, en Llíria, vull dir que n'hi ha molts pobles, en Càlig, en Canet, en Sant Mateu, vull dir que n'hi ha moltíssims pobles, en Useres, que han adaptat el que és la rotonda i han fet allí, pues, un monument a el que és el parany en oliveres o en garroferes.
I sí que ja per últim, perquè tenim també, havíem parlat amb el president de Paval, ara l'escoltarem, Pepe, quina consideres que ha estat la major evolució del parany des de que vau començar, no?, fins a l'actualitat?
Bueno, pues jo crec que la major evolució ha sigut el poder adaptar-nos i canviar el xip, el paranyero, que ens ha suposat un pas importantíssim en, sabem que el visc està penat, no podem caçar en visc, ¿vale?, perquè avui està suspès i demés, entonces el transformem en el cesto trampa, que és el que hem estat treballant estos últims 7 o 8 anys, ¿vale?, en el poder capturar aus, concretament tords, ja van totalment selectiu, sense fer-los ningú mal a el que són les plomes, agarrar-lo totalment innocu, ¿vale?, i en tota la d'això del món, pues, de poder soltar, si caiguera accidentalment algun au que no siga el tord, sense ficar-li les mans damunt, a obrir les portetes i que se n'anaren. És dir, que el canvi de mentalitat del paranyero en deixar lo que és el visc a un costat i el reinventar-se a lo que és el cesto malla, jo crec que ha sigut un pas importantíssim, que l'únic que hem d'intentar és que a veure si l'administració mos ajuda i mos deixa fer les proves de camp que tant de temps estem reivindicant.
Doncs és una reivindicació que ara també escoltarem en veu del president de Pabal. Regidor, moltíssimes gràcies com sempre per estar ací.
A vosaltres.
Ens trobem la propera setmana i també gràcies. Pepe, moltíssimes gràcies per fer aquestes pincellades, no? Perquè el món del parany de ben segur donaria per a molt més amb tants segles d'història. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs com hem dit, nosaltres anem a escoltar ara també al president de Pabal parlar respecte al parany i la seva situació actual.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada en aquest espai de tradicions. Avui parlem del parany i per tal de conèixer més detalls de la situació del parany a la província, també al territori valencià, tenim a l'altra banda del fil telefònic el president d'aquesta associació de paranyers, a Pabal, Miguel Ángel Vallarri. Miguel Ángel, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant de Pabal en primer lloc, tot i que la gent de ben segur vos coneix també per la tradició que existís a aquestes comarques, a aquestes terres. Què és, no?, a Pabal?
Efectivament, sí, la gent sap qui és a Pabal, a més no a nivell de les comarques, sinó estem parlant de que l'etiqueta de Pabal i més siguent com té la sede en Villarreal i és coneguda no en les comarques, sinó en tota Espanya i en molts països d'Europa, Itàlia, França, Portugal, Malta, alguns d'ells ja coneixen qui és i què és el que fa i què és el que representa Pabal.
En aquest cas, també ens agradaria, abans de parlar de la situació actual, perquè l'altre dia aquest concurs de reclam ja ho va comentar vostè una miqueta quina és la situació. Quants paranyers existissin a hores d'ara i que estiguin sota aquesta... el paraigües, no?, de l'associació, tenint en compte els àmbits que agafa.
Bueno, jo me faig creus perquè ja el que és el tema de lo que és el parany de la Garça s'ha convertit ja en un honor i un orgull. N'hi ha gent que està mantenint el tipus lo que estem dient de Pabal i ja Pabal pues, està mantenint ja 3 anys el tema de societats pues, en torno pues, als associats.
Havíem tingut algun xicotet problema amb la línia telefònica. Miguel Ángel ens estava comentant la xifra, no?, d'associats a Pabal.
Sí, la xifra de Pabal s'està mantenint últimament els 3 últims anys perquè ja sabem les dificultats que estem tinguent en el que és en l'administració. L'administració està dient que un no sense ningú tipus i ningú rigor científic. Nosaltres estem convençuts i bueno, això fa que la gent d'alguna manera pues mantinga el seu espíritu de defender lo que es la tradició i defender-los tot la manera i estem mantenint en torno als 1000 associats durant 3 anys.
En aquest cas ha mencionat vostè les dificultats que estan trobant en diferents administracions, va comentar que no tant als àmbits locals, ja que els diferents ajuntaments li donen el recolzament a Pabal, si pot ser a l'àmbit autonòmic i també estatal. En quina situació es troba a hores d'ara el parany?
Bueno, pues n'hi ha que donar les gràcies que vosaltres doneu ara, que me dono l'oportunitat de tots aquests ajuntaments que presenten la moció de una moció en defensa de Cesto Maia d'aquella de l'any passat. Això va anar a l'Escort que va aprovar-ho. El que passa que la Direcció General pues, diu que n'hi ha uns informes, igual que està l'informe de l'Advocacia de la Generalitat, que n'hi ha un informe dels tècnics de la Generalitat i de la Direcció General que a Pabal ha demanat l'expedient no apareixen, no estan, per lo tant, com desconfiem molt de la Direcció General de Mig Ambient, pues no tenim altre més remei, altre més recurs de que tota la documentació ha sigut presentada en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que siguin els tribunals els que diguin si a Pabal té raó o la Direcció General, ja que en aquest cas no ha volgut donar la cara sentant-se ni presentant aquests informes per veure quin rigor científic han seguit, el qual creiem que és una descarada manipulació el que li està fent al món rural i a les tradicions dels nostres pobles.
En aquest cas també va comentar que inclús el sistema del parany ha despertat interès a l'altra part del món, no? Es podria dir, cap a Rússia, cap a la Universitat de Sant Petersburg.
Sí, efectivament. Nosaltres tenim un grup de gent científica en qual hi ha professors de la Universitat Politècnica de València i bueno, pues, a través d'APAVAL, APAVAL va connectar en les entitats que té, tant en Fràcia com en aquest cas concretament, estem parlant de OMPO, en el nostre Miquel Alexandre, Tchaikovsky, pues, van fer un intercanvi entre la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Petersburgo, van estiguer allí mirant unes jornades científiques com allí valoren el que és la quantitat i la migració del tor, i com no, pues, van emportar allí dos textos maia per provar-los, ja que així tenim tantes dificultats parlen en la comunitat valenciana. Uh-huh. Tots sabem, i és públic i notori, que en Catalunya s'ha fet l'any passat d'estudis científics en un resultat excel·lent. El que passa que així, com el tema és polític, s'estan en contra del món rural i de les tradicions, doncs pues, diuen que no, i és no, i és no, i s'ha acabat. Entonces, per això, APAVAL ha tingut que acudir ni més ni menys als tribunals, una i quantes vegades faci falta, va demostrar que APAVAL en el texto maia pues està, ha pegat un salt, un vot molt important, l'ha associat, l'ha assimilat, i creguem que simplement faltaria, pues, per dir qui té la raó, tant l'administració com nosaltres, pues, en llum i taquígrafos, fer les proves en camp per veure que la selectivitat, en massivitat no parlem perquè la massivitat ve donar per números, és a dir, si tu n'agarres 15 i para de comptar, sí, anem a quedar-se en la selectivitat, si és selectiva i respecta la llei de benestar animal. Això és el que volem, ni més ni menys, que pareixer que en aquest momentet la direcció general, que està per els partits anticasa que tots coneguem, pues, no fa falta nombrar-los, està ahí Equo, Esbert, Esquerra Unida i tal, que sempre han sigut els enemics que han estat en contra del parany, pues, bueno, esperarem a veure que les autoritats diguin qui té raó, qui no té raó.
Pensàveu des de APAVAL que s'arribaria a la justícia, als tribunals, per aquestes causes?
Sí, 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 nosaltres estem convençuts, perquè des de la segona reunió que vam tindre en aquesta gent ja tenia un perfil totalment contrari a lo que són traicions, i nosaltres vam detectar que aquesta gent no tenia ningun rigor científic, és a dir, no tenen datos científics per tirar-ho, entonces nosaltres ho sabíem, i claro, nosaltres no li hem perdut la cara, pues algo que estem convençuts i volem que se demostre en camp. Per això hem aplegat a la situació que hem aplegat. Si n'hi haguera un tipus més transparent de direcció política dins de la direcció general, pues no haver hagut ningú problema d'haver-se sentat en els veterinaris de la Generalitat o altre tipus de veterinaris i haver vist en el camp. I si és maia, i si és maia, que és on tenen el problema. N'haurà necessitat una xicoteta modificació a APAVAL l'haver fet i punto pelota. Entonces, ells saben que això no havien abocat a que no tenien que dir que no al cesto maia. Per això s'han tancat en banda, no donen informació, estan guanyant temps al temps, l'únic que volen és que el paranyer se canse i s'agote, i bueno, pues anem a demostrar a partir d'ara, que també me val per informar que el dissabte fem les jornades científiques, a aquesta gent no la convidarem perquè aquesta gent el que ve és a enredar, així no, tinc que dir-ho clarament, perquè estan en contra i no tenen voluntat, seguirem en el sexto maia final, i això ens dona molta força de cara a aquesta temporada i pròximes temporades. No obstant, també han demanat estudis científics enguany, veurem per a on ixen en el tema d'estudis, no siga que ens toqui entrar, com hem entrat altres anys, en el tema judicial, que són els guanyen el temps.
En aquest cas ha mencionat vostè aquestes jornades científiques que, recordar, tindran lloc al Teatre Estrella aquest mateix dissabte.
Efectivament. Ahir a APAVAL l'únic que ha fet ha sigut acordar en Estrella el tema del teatre i demés, i la jornada serà cap. Serà responsable la gent tècnica, que per això sabem més que nosaltres, i són els que fan les jornades. APAVAL sol es farà que presentar a la gent, que no vinguin després dient que sí, APAVAL, que sí, tal i que igual, que és lo típic d'estos partits antitradicions, igual que tenen els seus amics germans ecologistes antitradicions, doncs pues, bueno, ahí serà ja la universitat i algunes persones professionals les que tinguin que exposar el tema científic de la migració, no del tot, sinó de totes les aules.
También destacar que a Pavel, segons també han defensat vostès, sempre s'ha adaptat, no?, a allò que s'ha demanat amb raonament, no? S'ha adaptat a totes les modificacions.
Sí, a Pavel sempre s'ha adaptat a totes les modificacions que han hagut i al final, pues, bueno, esta gent mos està obligant i jo ara me declaro públicament que sóc el número 1 com a responsable de Pavel. Jo a partir del dia, i vull que ho diguin la premsa i que s'entere tot el món, a partir del dia 1, Miguel Ángel Vallarri eixirà al camp fins al 30 d'octubre a fer conteo dels animals, és a dir, que no portaré bisc ni portaré cestomalla, total, que vol dir que eixe eixirà al camp, que vaig a fer tots els dies en companyia de les garroferes, en companyia dels oliveres, que mime, pues vaig a fer un conteo de tots per col·laborar en entitats científiques d'Europa. Entonces, com ahir no me fa falta ningú tipus de permís, pues bueno, me n'eixiré la mar de content, la mar d'argust, i participaré tots els dies, en cal que seran 2-3 hores, pues en eixes jornades, que després els meus datos. I la gent que se vulgui enganxar, podrem aportar els datos, pues a Europa, per dir si han passat o no, el que la gent diu, si han passat, no han passat, però nosaltres estarem comptant-los dia a dia, i això, que se ho apunten, que això no mos ho van a poder llevar, i anem a treballar enguany en eixe projecte, que després els datos els donarem al departament científic, que serà el que valorarà i farà el resumen d'eixe treball de camp que enguany farem molts paranyeros, convida a tots els paranyeros que vulguin i els que no siguin paranyeros també. Per què? Perquè la migració del tord és, com que diria, és una patent d'Apaval. Sols ho ha fet Apaval i seguirà fent-ho Apaval i ningú li ho va llevar a Apaval que passa eixe treball de camp i siga encabant exposat als grups científics espanyols i encabant als europeus.
I sí que ja per últim, Miguel Ángel, perquè no li volem furtar més temps, què suposa, no? Ho està explicant, poder aportar aquestes dades, aquestes xifres d'observació, però què suposa o què ha suposat l'aportació de Pavel al món de l'entorn del medi ambient i també al món tradicional?
Bueno, el tema ha suposat, bueno, necessitaríem una sèrie de programes per explicar-ho. Des del moment sí. Hi ha una cosa que nosaltres hem treballat, que és quan hi ha un parany, vol dir que hi ha un mancal que està net, i és una zona que és un tallafoc. I de moment col·laborem i participem ahí. Després, en els nostres productes, com és l'oliva i tal, i les nostres instal·lacions, com és el tema del parany, seguirem fent com estem des del 2004 aportant datos científics que estan no suportant ningú el tema de la migració del tord. Col·laborant també amb el nostre amic, Alexander Russo, que estic intentant fer unes jornades que no sé si seran enguany o l'any que ve, internacionals, per portar gent, i seguirem sent els pioneros en el tema de la migració del tord. I aportarem datos a tota la comunitat cinegètica, tant de la comunitat valenciana com espanyola com Europa. I estem orgullosos d'això.
Doncs amb aquestes paraules es quedem, Miguel Ángel. Com sempre, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i recordar aquestes jornades científiques europees, per si alguna persona està interessada que pugui acudir.
Efectivament, moltes gràcies a vosaltres. No vull dir, sempre esteu al costat del paranyer i en aquest moment no vull deixar de dir, estic en aquest moment que us estic parlant de dins del parany i és un orgull parlar a vosaltres i estar al parany. Bon dia i gràcies a tots vosaltres.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing.
Y es de
deixem ja amb l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen molt bona vesprada. Adeu.
She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.